Meteoterra amb Xavier Coll.
Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda.
Escolta, anem cap als preus agrícoles i el que anomenem la volatilitat, que seria una miqueta com en meteorologia dir la variabilitat.
Exactament, una variabilitat bastant accentuada en aquest cas, eh? No allò núvols i clarianes, sinó de dir sol del tot o tempesta del tot. No?
De tota manera, t'haig de dir que no ho entendré mai, això de fixar els preus en moltes coses, i en l'agricultura tampoc.
Ja. Bueno, la volatilitat, pues, són diferents els factors que influeixen. Volatilitat, jo diria que és sinònim d'inestabilitat, no? És sinònim de...
Veus, també és meteorològic,
això. Sí, d'inestabilitat, sí. I també el que provoca, bàsicament, són desequilibris. I tot el que siguin desequilibris, normalment, o inestabilitats, o coses d'aquestes, normalment, sempre hi ha gent, pues, que li va, perquè hi ha gent, pues, que s'arrisca, no? I diu, bueno, potser si les coses van bé, pues, jo em surto guanyant. I, per tant, la inestabilitat, aquesta volatilitat, està produïda en bona part per gent especuladora. No es produeix per qüestions naturals, sinó perquè hi ha gent que especula. I el pitjor de tot és que, al final, es distorsionen els preus del mercat, i distorsionant els preus del mercat, això arriba al consumidor, arriba als aliments bàsics, arriba al consumidor, vull dir, a la persona, pues, que cada dia d'anar, pues, a la cistella de compra, pues, al mercat on sigui, a vestir-se, no? I té una repercussió clara sobre els preus que em paguen, no?
Què passa és que, Xavier, perdona, em dona la sensació que al final, en molts casos, és l'especulació, però gairebé sempre li trobem una explicació.
Sí.
És a dir, en els comunicats periodístics, quan parlem dels preus de no sé què, diem a causa de l'escassetat o que la collita ha anat malament, no ho sé, a Turquia, i li carreguem les culpes amb un altre. Jo diria que passa com amb el petroli. Sí. Me'n recordo unes cròniques del petroli que deien el barril Brent tal i baixa perquè resulta que es preveu un cap de setmana als Estats Units de pont, de 4 dies, tothom sortirà amb els cotxes i les reserves són baixes, les reserves del país, i al final dius, caram, i mai surt l'especulació en la culpabilitat de les variacions de preu.
Efectivament, l'especulació només és un dels elements que intervenen, però són diversos, no? Començant pel, ja ho has dit abans, de la meteorologia. Pues mira, la meteorologia és una de les causes també importants, no?, que afavoreix aquesta volatilització. No? Tots recordem, pues, les crisis que han hagut, per exemple, no ho sé, em sembla que és el 2010 o el 2011, que hi va haver, pues, molta sequera, no? Una sequera important, no? Als Estats Units, pues, això va fer, pues, que els preus dels aliments, el 2012, concretament, els preus dels aliments, i ho tenim aquí a la vora, van batre rècords, el 2012, fa 2 anys només, conseqüència del que deia, de sequeres que hi havia hagut a Ucraïna, als Estats Units, etc. No? O, si no sequera, pues, grans calorades que fan que la polinització no es doni en les condicions òptimes i que la producció esperada de soja o de panís o del que sigui, o qualsevol altre cereal, lògicament de seguida. Per tant, un, la meteorologia, o les mateixes gelades, no? Un, la meteorologia. Segona qüestió, molt important, els fons d'inversió. Fons d'inversió que compren a futurs, que són fons d'inversió, o sigui, fons financers, que compren a futurs, compren producte que encara no hi és, que no saben quan hi serà, perquè d'alguna manera ells ja posen un preu, abans de que se sembri. Per tant, són previsions bastant agosarades, no?
Del tot agosarades.
No? Però, bueno, ells compren a 2 anys, a 3 anys, el que sigui, no? Perquè, clar, i a més garanteixen el pagament. Però, això sí, el producte no hi és i encara falta dies perquè vingui. Per tant, sobre el físic, sobre el real, no intervenen. Només intervenen sobre el virtual, perquè encara no existeix. Això fa també que creïn aquestes distorsions. I això es produeix molt a la borsa, al mercat de Chicago, que és el més important que hi ha de cereals al món, no? En quant a fixar de preus. Això és una altra cosa. La qüestió és estructural. Dius, home, els països emergents fan que hi hagi molt més consum. Home, doncs, llavors, com Xina, etcètera, doncs aquesta major demanda també produeix una certa inestabilitat. I d'altres factors que podríem anar comentant, no?
M'has dit Chicago, m'has dit els Estats Units. A nivell europeu hi ha algun lloc que bellugui o no?
És Chicago. No, això, amb el porc, i podríem parlar d'Holanda, podríem parlar d'Alemanya, de referència. No, a Lleida tenim una llotja molt important a nivell de península, que és el Merco Lleida, que també marca un... És molt important a nivell peninsular, no? Però a nivell europeu et diria que no és tan notable el mercat aquest, perquè tot depèn bastant, o si no tot molt, de Chicago, perquè la major part dels productes que consumim aquí a Europa venen dels Estats Units o venen d'altres indrets del món, però en qualsevol cas sempre referenciats al mercat aquest.
Sí, la veritat és que lleguminoses, per exemple, Estats Units, Canadà, molts punts de Sud-amèrica...
I oleaginoses... Sí, és a dir, proteïnoses, perquè clar, moltes vegades parlem de proteaginoses i són oleaginoses. Per exemple, la soja normalment se la posa doncs, en la columna de les proteaginoses, quan la soja bàsicament és una oleaginosa. El que passa és que quan hi ha entrat l'oli queda un 44-48% de proteïna. I llavors el tortó, la farina, és el que nosaltres aprofitem com a base de proteïna que pensa, però és una oleaginosa. És a dir, la primera cosa que es fa amb una fava de soja és treure-li l'oli, igual que el girassol. El girassol no és una proteaginosa, encara que en el mercat de primeres matèries, lògicament, el compres per la proteïna. Però abans hi ha hagut una extractora que treu l'oli de girassol. Per tant, això també confon una mica els termes. Però en qualsevol cas, el que és important és que aquest mercat financer que opera no sobre físic, sinó sobre virtual, d'alguna manera, això distorsiona i molt els preus dels productes d'alimentació. I un altre molt important són els agrocombustibles, també anomenats biocombustibles, perquè bona part d'aquest cereal que va a bioetanol o bona part de les oleaginoses, com la colza, com la soja, etc., que van cap al biodiesel, clar, això també és aliment que deixa de ser-ho perquè a partir de llavors es transforma en energia pels vehicles, no?
Clar, al final paguem els consumidors.
Sí.
És a dir, els especuladors fan calés, els pagesos malament, els ramaders malament, perquè moltes vegades aquests beneficis estratosfèrics pels especuladors passen de llarg.
La gent té aquesta percepció moltes vegades errònia de que quan els preus de la pagesia són elevats, per exemple, la poma, la pera, el cereal, etcètera, pues el pagès pues es fa, bueno, no diré que es fa servir, però es fa pues ingressa molts diners. I no és veritat. Al pagès no li interessen aquests preus elevats de les matèries primeres ni dels productes, entre altres coses perquè també el mateix li crea distorsions, no pot planificar, no pot d'alguna manera, no sap en què comptar, i això és dolent. També una altra cosa important és que encara que aquesta volatilitat no es produeixi cada any, al cap de 5, 6, 7, 8, 10 anys, l'efecte acumulatiu d'aquesta volatilitat també perjudica i molt els productes bàsics. No? I això aquí cal dir que des de Oxfam han fet una crida a totes les institucions mundials perquè s'afanyin a regular el mercat dels productes agraris, regular el mercat financer que amb les operacions que fan sobre productes alimentaris. No es pot jugar amb els aliments bàsics de la població. I aquesta és una, jo crec, la gran assignatura pendent que tenim. Els mercats són molt poc transparents, per dir que són opacs del tot. És a dir, no coneixem els estocs. Quan es parlen d'estocs i consums i tal, ningú es fia de res, perquè tothom pensa que l'estan enganyant, que allò no hi ha credibilitat. Els conflictes bèl·lics se surten cada dia. Una hora és a Ucraïna, però l'altra és a Líbia, l'altra és a un altre indret del món. Aquests conflictes bèl·lics també incideixen molt negativament sobre els preus dels productes. I una altra cosa és la paritat euro-dòlar o el mateix petroli, no? La fluctuació del preu del petroli, perquè al cap i al fi no deixa de ser energia. És a dir, els aliments, en aquest cas soja, colza, etc., que deia abans, o cereals per bioetanol o biodiesel, en qualsevol cas les oleaginoses, tot això va a competir amb el petroli. Si el petroli va barat,
sí, està clar.
Lògicament, aquestes no. En fi, aquesta és una mica la qüestió, no?
Perfecte.
I després d'això, no? Que aquestes incerteses o aquestes qüestions d'alguna manera que fan que un no pugui planificar res, no? Des del pagès al consumidor i tal, aquestes sempre van en detriment de tots i en benefici de molt pocs.
Perfecte.
D'acord?
Doncs, Xavier, matem aquí això de la volatilitat aquesta variabilitat dels preus agrícoles.
Molt bé.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu, fins la pròxima.
El concurs.
En quina ciutat nord-americana es troba la borsa de comerç mundial més important de productes agrícoles? Premi una caixa de llauna amb cava, gran reserva i rosat trepat per assaborir l'estiu. Gentilesa d'Agustí Torelló Mata. La resposta correcta és com un grup musical. Més pistes impossible. I de la setmana passada, quins són els tres llocs en els quals s'ha de tenir cura del benestar dels animals de granja? Resposta correcta era a la mateixa granja, però també en el transport i a l'escorxador. Premi, una ampolla de cava rosat Trapat, Brut Reserva, Gentilesa d'Agustí Torelló Mata. Guanyador, Xavier Rondón.